El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
El món de la banca torna a moure's i ressonen aires de noves fusions. La setmana passada Bankia i CaixaBank anunciaven una fusió de totes dues entitats bancàries, un punt de trobada que sembla que anirà a bon port, ja que ha trobat de moment el suport del govern espanyol i també dels reguladors. Ara toca cremar etapes per acabar-ho de lligar tot plegat. Però quins efectes tindrà tot això en el panorama bancari? I quina implicació directa per Banc Sabadell? Ho intentem analitzar en els pròxims minuts. Ho fem conversant amb l'economista sabadellenc Joan Saborido. Joan, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
A veure, que ens les banques ens està mogut, no?, el tema de la banca, una mica?
Bueno, el Covid ho remou tot, eh? La banca també.
Tu creus que hi ha alguna... De fet, era una de les preguntes que tenia previstes per fer-te. Si creus que la Covid, en certa manera, ha tingut algun efecte o no en aquesta pujada al dia de les banques, per dir-ho d'alguna manera, en aquestes fusions?
Relació directa.
Per relació les pèrdues, directa. Vols dir?
Per les que vindran. Mira, la banca, i aquest és un comentari general per tot el que em preguntaràs després, que afecta a tots, per igual, o afecta a tots, vaja, i afecta a tots molt, la banca, doncs, des de fa temps, té un problema de rendibilitat, doncs, perquè no té marge, els tipus d'interès estan a zero i no té marge. Llavors, té un problema important, greu, de rendibilitat, malgrat que ens sembli que la banca fa molts beneficis, no en fa, no en fa en proporció al capital que hi té invertit. Llavors, aquest és un problema. Un problema, doncs, que hi estan fent front, com? Doncs reduint costos, eh? Ja ho veiem, doncs, tancant oficines, etcètera. Però ara tenim una crisi sanitària que com tu deies abans, doncs provoca una crisi econòmica monumental. Monumental. No n'estem parlant prou d'això, no en som prou conscients. De tots els sectors que estan aturats, quan els sectors estan aturats, doncs la gent anirà a l'atur, per molts ERTOs que hi hagin, la gent anirà a l'atur i les empreses, doncs, tindran gravíssims, no de tots els sectors, no de tots els sectors, però dels sectors més afectats, les empreses estan tenint i tindran gravíssims problemes per fer front a les seves obligacions financeres. I, per tant, això, doncs, provoca, primer, una baixa de negoci per part de la banca, doncs perquè hi haurà ja hi està havent menys demanda de crèdit, i segon, un augment que serà molt important de la morositat. I la morositat és la clau, i és el que va passar amb la crisi econòmica del 2007-2008, doncs és una de les claus principals de la gestió de la banca, del sector financer. I això, aquest punt, ja has vist, doncs, que ja t'he connectat una cosa amb l'altra, no? Uh-huh. Llavors, aquest punt, doncs, és el que és la clau de volta que explica l'operació Caixa-Bankia. A més, en l'operació Caixa-Bankia, o sigui, totes dues entitats, igual que les altres, som conscients de que tenen un problema de rentabilitat i que els hi ve sobre un problema de morositat molt important, i, per tant, doncs, què han de fer? Doncs només tenen una resposta, que és reduir costos. Reduir costos. I quan, doncs, tu tens dues entitats que són molt similars i que estan fent un negoci molt similar i que tenen una oficina davant de l'altra, doncs si es posen d'acord i es fusionen, doncs evidentment tanquen una de les oficines i acomiaden o troben una sortida pel personal. I redueixen moltíssim els departaments dels serveis centrals. I això és la resposta en els menors ingressos, unes menors despeses. Això és la clau que explica l'operació.
Clar, però hi ha una cosa que has dit, Joan, que sí que m'agradaria que l'expliquessis, perquè crec que des de fora no ens ho creiem. Ja t'ho dic ara, així parlant en plata, eh? Dius, la banca té pocs beneficis. Home, quan parlem de xifres, es parla de molts diners.
Sí,
vull dir,
clar,
que pocs beneficis...
Parla
pocs
de molts diners, mil milions. Sí, mil milions. Però és que tu això ho has de posar en funció del capital, dels fons propis que hi han invertits, i els fons propis de les entitats són altíssims. Per tant, tu no pots mai jutjar una xifra en termes absoluts. És que són molts diners. Sí, home, són molts diners. I els pressupostos generals de l'Estat també són molts diners. Molts diners. Bueno, molt bé. I no sé, el teu veí diràs, és com heu vist, molt ric perquè té molts diners. Bueno, en funció de què? Llavors, si tu tens en aquest negoci i tens molts diners invertits, doncs es dona quina rentabilitat hi creus. I en aquests moments, aquests diners de la banca, que estan invertits a la banca, que els seus accionistes hi tenen invertits, que els estan perdent cada dia perquè la bolsa està baixant cada dia, doncs aquests diners estan donant una rentabilitat, en el millor dels casos, d'un 2 o un 3%. I això no és rentabilitat. Això no és rentabilitat. Una rentabilitat raonable seria d'un 8, un 9, un 10%, ja és bona. I en aquests moments el sector financer està molt lluny de poder donar aquestes rentabilitats.
Llavors tenim aquesta fusió entre CaixaBank i la Caixa. Clar, aquí hi ha una derivada política, no? Una derivada d'una Caixa catalana, poso entre cometes perquè ja a dia d'avui això tot és molt relatiu, fusionada amb una Caixa que neix a Madrid, amb tot el que hi ha darrere fons, no? De Bankia, targetes Black, tema de la sortida de borsa, etc. Però també hi ha un tema econòmic, no? Que entenc que per què s'escull, perquè s'havia parlat molt, s'han omplert moltes pàgines de diaris d'una possible fusió entre el Sabadell, entre Banc Sabadell i Bankia, per exemple, no? Havia sortit, també.
Sí. Però, clar, entre Banc Sabadell i Bankia les entitats no són tan grans i els estalvis són inferiors. Llavors, a veure, tu has obert un altre vessant, que existeix, és la vessant política social, no? Podríem parlar de la social, també. Evidentment això existeix, i llavors n'hi ha encara una altra, que és la sintonia entre els líders, perquè aquestes coses, quan es fan, les negocien persones. I si aquestes persones tenen empatia i tenen sintonia, doncs les coses van més bé o no van més bé. Llavors, en el cas concret de Bankia té dues espases a sobre, i una altra de positiva. Començant per la positiva, Bankia, amb el senyor Goyri Gorzali, des que va tenir la crisi de Bankia, doncs ha fet una gestió magnífica, magnífica, però no ha sigut suficient per poder donar rentabilitat i futur en aquesta entitat. I aquests núvols negres dels quals jo parlava, doncs els segueixen tenint a sobre i en són molt conscients. Per tant, saben que han de donar una solució. Dos, hi ha una participació de l'Estat, que crec que és d'un 40%, o d'un miquet més, que està obligada, que la Unió Europea està pressionant perquè les ajudes a Bankia es van fer amb la condició d'aquesta participació de l'Estat desaparegués. Per tant, hi ha una pressió perquè aquesta participació desaparegui. I això, des de Brussel·les, no pararan de matxacar sobre aquest tema. Per tant, és una assignatura pendent que Bankia havia de resoldre. Si surt a bolsa amb els preus actuals, doncs els preus són molt baixos, l'Estat no recupera ni de lluny els diners que hi va posar-hi. Per tant, una altra solució és fer una fusió i anar reduint aquesta participació.
Anar reduint venent, per tant.
Bueno, no, sense vendre. A més, fent la fusió, la participació es redueix a un 18%, crec, o alguna cosa així. I després l'han de vendre, després evidentment l'han de vendre. Clar, si se suposa que aquesta entitat ben gestionada i reduint costos de la manera que hem dit, doncs anirà més bé, això és un supòsit, i que la bolsa, d'entrada, escolta, de l'altra entrada, doncs la bolsa ja ha pujat un 30% la cotització de Bankia, doncs mira, tot això que ha guanyat la possible venda futura, malgrat que encara no és ni de bon tros suficient, però sí, és l'únic camí perquè això es pugui fer amb unes condicions més o menys raonables. Llavors, doncs és un camí per reduir l'import, el percentatge de la participació, i segon, per dintre d'un temps, doncs poder-la vendre, que és el que s'ha de fer. Ara, si això es fa amb qualsevol altra entitat, o amb el Sabadell, concretament, de la que es parlava, llavors l'Estat passa a ser soci majoritari d'aquesta entitat. Segueix sent soci majoritari d'aquesta entitat, cosa que no agrada gens a la Unió Europea. Si ho fan amb Caixa, doncs han trobat la manera, que com que Caixa resulta que té un soci majoritari, que és la Fundació Caixa, que té me'n recordo, però em sembla que és un 60% de la Caixa, aquest percentatge també es rebaixa amb la fusió, però la Fundació Caixa passa a ser, o segueix sent, el principal accionista d'aquest nou banc, i l'Estat passa a ser el segon accionista, en el qual això ja a la Unió Europea ja li agrada molt més, perquè doncs l'Estat no és l'accionista dominant.
Per tant, això explicaria per què el Sabadell ha perdut, diguéssim, en tot aquest procés.
Això és un dels motius, un altre dels motius, és que segurament les converses han sigut més fàcils, li han encaixat molt més, doncs, tant el govern de Madrid com a tothom. Llavors hi ha la vessant política, que aquesta, mira, no m'agradaria entrar-hi massa, perquè això m'hi perdo. Però, evidentment, segur que a Madrid hi ha algú que pensa que fent aquesta operació dilueix el poder de la Caixa i el poder financer català. Segurament. I aquí ve el motiu pel qual doncs, li han crescut els enemics en aquesta operació per part de tot el món independentista. Tot el món independentista està en contra d'aquesta operació perquè només tenen al cap una cosa, que és quan es va fer l'operació del BBV, Banco Bilbao Vizcaya, amb Argentària, estic parlant de fa no sé quants anys, 20 i pico o 30, també era una proporció molt similar. El BBV era molt més gran que Argentària. Però qui és el que es va emportar el gat a l'aigua, com diuen en castellà, no? Doncs va ser Argentària, i perquè en aquells moments hi havia el govern del PP, hi havia el senyor Aznar, i hi havia ETA, el País Basc i tota la història, i doncs els hi convenia doncs, diluir el poder financer basc. I Argentària es va fer amb el poder, i el senyor González va passar a ser president d'Argentària, i escolta, dels financers de Neguri no se'n va parlar mai més. És un exemple en què de dit es menja o domina a Goliat. I això és la por que planeja sobre aquesta operació. De si el poder fàctic i polític i financer de Madrid doncs es podrà fer amb el poder d'aquesta nova entitat. És la vessant política.
I ara què ha de passar amb Banc Sabadell, Joan? És a dir, el camí de Banc Sabadell és buscar algú amb qui fusionar-se, perquè quan vas llegint informació econòmica veus que l'objectiu final és que quedi, sembla, un sol banc, no? Gran, 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 i a veure qui es queda el pastís.
No, perquè a Catalunya, vols dir?
No, dic a Espanya, en general.
No, això no, perquè llavors això la Unió Europea no ho permetria perquè no hi ha competència. Mm-hmm. O sigui, han de quedar uns quants bancs, no cal que n'hi hagin 40, però almenys que n'hi hagin 3. El Sabadell. Bé, el problema del Sabadell, com t'he dit al principi, és el mateix de tots. El que t'he explicat de la morositat que s'espera i de la baixa de negoci degut al Covid i el problema de fons de rendibilitat és el mateix per tots. Llavors, el Sabadell també està amb això. Ara, és clar, hi ha dues entitats que fan un moviment i fan un moviment molt potent i que de cara doncs, a apaivagar aquest problema i que es transformen en la primera entitat financera del país. Esclar, això mou les fitxes de la taula del tauler d'escacs, no? I per tant, ara el foco, que es diu, el foco mediàtic està sobre el Sabadell, i veu obres dels diaris i cada dia tenim articles que només parlen del mateix. Però no només el foco mediàtic, sinó que si et mires a la bolsa, ha passat una cosa molt curiosa, que per primera vegada en molt temps, el Sabadell resulta que en una setmana ha pujat la cotització un 20%, que segueix estant en una cotització bolsa baixíssima, però clar, ha pujat un 20% sense haver fet res, perquè ho ha fet un altre. Encara no ho han fet, han dit que ho farien un altre. Llavors, això què vol dir? Doncs que el mercat, sens dubte, espera, i jo diria més, desitja que el Sabadell faci el mateix. Faci el mateix pels mateixos motius. Deixant a part el motiu polític, el motiu del tema de Bankia, que he explicat abans de la Unió Europea, el percentatge estatal, perquè aquí no existeix, però sí el tema doncs, de reducció de costos. Amb això estem. Jo crec que per part del Sabadell en aquests moments no hi ha ganes de fer aquesta operació, crec. Crec que no hi ha ganes de fer aquesta operació. Perquè el Sabadell té una vocació d'independència que l'ha manifestat i l'ha demostrat durant molts anys, menjant-se a bancs i creixent i fent una entitat gran per poder seguir sent, poder tenir a la porta el nom de Sabadell. No té ganes de fer-ho. A part amb una operació com aquesta de Bankia, el que passa és que quan dues entitats es fusionen, doncs hi ha clients que salten per la finestra. I llavors, aquests clients allà està el Sabadell a baix esperant per poder-los recuperar. O sigui que és una oportunitat comercial. Aquesta, una. Ara bé, jo crec que la clau del tema, primera, està en el problema de fons, que torno a repetir, és el de la rentabilitat que ja he dit al principi, també el té el Sabadell, aquí el tenim a sobre la taula, i dos, jo crec que la clau està en com es prendran aquesta operació els dos que perden el lideratge a Espanya, que són Santander i BBV, perquè Santander i BBV, primer Santander, després BBV, però ara resulta que apareix un tercer senyor que es dirà Caixa de Bankia o com es digui, i que passarà a ser primer per davant dels dos. No, en els egos personals dels senyors del BBU i del Santander això no els hi agradarà, no els hi agrada, segur que no els hi agrada gens. I tenint en compte que també tenen el mateix problema de rentabilitat que tots els altres, aquests senyors es poden plantejar de dir, ostres, i els poden plantejar i poden estar pressionats pel mercat, doncs de dir, tenim aquí la solució, ens mengem el Sabadell i tornem a ser el primer, el que ho faci.
Clar, de fet, es parla molt del BBVA en aquest sentit, que és com qui vol anar molt cap al camí aquest.
I llavors diré una altra cosa. És clar, el Sabadell està amb uns preus, malgrat que hagi pujat un 20% a la bolsa aquesta setmana, vull dir, està amb uns preus doncs, de top, uns preus de rompe.
Què vols dir amb això? Que està molt baix i és fàcil de comprar?
Bueno, és no fàcil, no ho sé, barato. Molt barato. Barato no, baratíssim. Baratíssim. Clar, Sabadell, en el moment, en el seu moment, quan les coses anaven bé, doncs a borsa havia valgut, doncs, si no recordo malament, uns 10.000 milions, 8 o 10.000 milions d'euros. En aquest moment en val 2.000, no arriba a 2.500. Clar. Bueno, tots ho sabem, a on està la cotització, no? Per tant, això, per un banc gran és una cosa molt fàcil de fer, llançar una OPA. Si al Sabadell li llencen una OPA, no hi ha res a fer, està sentenciat, perquè no hi ha manera humana de defensar-se davant d'una operació. També hi ha la possibilitat d'un banc internacional, però aquesta, un banc estranger, però aquesta és molt més complicada, molt més difícil, no la veig aquesta. Però el Santander o el BBVA, si el Santander o el BBVA decideixen perquè creuen que els interessa, perquè tu deies el BBVA, és cert, hi ha molts articles que parlen del BBVA, avui n'he llegit un de molt interessant, doncs que parlava del Santander, defensava l'operació, la possibilitat que el Santander, doncs també és la mateixa situació, no? De si ells decideixen que volen seguir siguent els primers d'Espanya i hi ha una oportunitat i el preu està molt barat i pam. Bueno, esclar, davant d'aquest risc que hi és, doncs si tu ets petit i saps que tens aquest risc, doncs esclar, si et quedes a casa amb la porta tancada ho tens malament perquè et saltaran pel forat de la xumaneia. Llavors, bueno, pots fer diverses coses. Primera, doncs, home, intentar ser més rentable i ser més fort, però això en aquests moments és difícil. Dos, ser proactiu i anar a buscar una operació amb un tercer, doncs també s'havia parlat de que hi ha alguna caixa d'estalvis per allà a Espanya, doncs que té el mateix problema que té tothom, i que es podria doncs intentar fer una aliança amb una caixa d'aquestes, doncs que està bastant sanejada i que en plan de no fer-se mal l'un als altres perquè estan forts en territoris diferents, i s'havia parlat, doncs, per exemple, de CaixaBank, que és la caixa basca. Ho veig difícil, però bueno, és una possibilitat, o sigui, és ser proactiu i dir, no, escolta, jo faig l'operació amb aquests. Una. Dos, si estàs convençut que t'ha de venir la senyora Botina a trucar a la porta, o no a trucar a la porta, enviar-te els CEOs i rebentar-te a la porta i entrar per això, doncs més val que la vagis a veure abans i dir, escolta, serem amics, no? Doncs, escolta, ja t'obriré la porta, però pactem l'operació, no cal que me la rebentis.
Per tant, bueno, poques opcions millor, li queden al Sabadell per intentar anar sol, no, Joan? Molt poques opcions té el Sabadell per intentar anar sol.
Molt poques. Jo crec que molt poques. A veure, la voluntat li té. La voluntat li té. Però si et mires el mercat tal com està, tenint en compte que li poden, com he dit abans, que li poden llançar una OPA a qualsevol moment, doncs home, això òbviament el Consell ho té que valorar i té que ser realista. Llavors, davant d'això, doncs dius, bueno, si realment ha d'acabar passant això, més val que truqui la senyora Botín o el senyor del BBVA i li digui, escolta, estàs pensant això? Perquè si estàs pensant això, més val que siguem amics i ho fem bé. Jo el que sí que t'haig de dir és que les relacions entre el senyor Oliu i els presidents d'aquests dos bancs són excel·lents i són de companys professionals per suposat que si això ha d'anar per aquí intentaran evitar una OPA hostil.
Joan, en seguirem parlant, segur, perquè de ben segur que això ho haurem d'anar analitzant.
No crec que la situació estigui com perquè diguis que això passarà demà.
Doncs ho seguirem de ben a prop i ja ho anirem analitzant. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.